Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dijous 3 d'octubre. Comença un dia més. L'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Recasens ha iniciat un nou curs, una proposta formativa que segueix la línia dels cursos anteriors, amb prop d'una seixantena d'alumnes inscrits i que també presenta algunes novetats en aquesta temporada. Avui ho comentarem amb el director de l'Escola Municipal de Música de Constantí, Josep Boada. I en el nostre programa d'avui també iniciem nova temporada amb la secció que periòdicament oferim en el nostre programa en col·laboració amb la farmàcia BSN10 de Constantí. Avui, quan fa poques setmanes de l'inici del curs escolar, ens parlaran i ens donaran consells sobre una de les principals problemàtiques amb què es troben els nostres nens i nenes, com és l'aparició dels polls. I també més novetats en el programa d'avui, nova temporada de la secció El Rebost de la Paqui, on la Paqui Torres ens portarà cada mes tot tipus de receptes i secrets de cuina. Cap a la recta final del programa, repassarem, com sempre, les propostes culturals que ens deixa aquest dijous. Dijous 3 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. Parlen del 10N, el titular és que 7.500 tarragonins demanen no rebre propaganda. I llegim avui en portada l'alubión de peticiones ciudadanas al INE para que los partidos no envíen a casa las papeletas de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. En una portada en la qual també està destacada una notícia de successos. Dia negro en les carreteres con 4 fallecidos, 3 muertos en Aldové i otro en Constantí. El accidente de Aldové se produjo en la C12. Agafem ara la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dijous, dia 3 d'octubre. Titular, l'Ajuntament de Tarragona tanca l'accés a les escales del Miracle a risc d'esfondrament d'un sector de l'amfiteatre ha provocat la decisió que implicarà que l'accés a l'escola s'hagi de fer per la baixada del Miracle o per Robert d'Aguiló. És la notícia amb què haurem portat avui al Més Tarragona, que també es fa ressò de la 17a Fira de Bandolers d'Alcover, que comptarà amb una nova taverna i una gran cercavila. La plaça Nova oferirà una degustació de productes locals durant la cita. En imatge de portada veiem la presentació d'aquesta Fira de Bandolers amb la regidora de la Fira, Carla Miret, acompanyada del regidor de Cultura, Josep Maria Girona, a l'Església Vella d'Alcover. Com sempre, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. En portada ens destaca una entrevista amb l'alcalde dels Pallaresos, Xavier Marcos, i se'ns destaca una cita d'ell mateix que diu: farem un vial de 900 metres que unirà les urbanitzacions amb el poble. Al Tarragona Digital, l'Aleixar segueix a l'espera del procés penal un any després de la fallida de la cooperativa. El que va començar com una falta de liquiditat es va acabar descobrint com un forat de 4,5 milions d'euros. I a l'Infocam, avui en la seva portada, ens destaca que l'Ajuntament de Tarragona també tanca el tram inferior de les escales del Miracle adjacents a l'amfiteatre. L'informe que ja va fer tancar el monument romà adverteix que hi ha seccions de mur insegures que poden col·lapsar. Mm-hmm. Seguim amb la premsa d'àmbit nacional. Agafem ara el punt avui. El Consell d'Europa investiga Espanya pels presos polítics. Un informe de la institució europea qüestiona el processament de polítics a l'estat espanyol i a Turquia. I llegim aquesta mostra de preocupació pel nombre de processats per declaracions fetes en l'exercici del mandat. A La Vanguardia, crisi interna al Tribunal Constitucional per recursos sobre Catalunya. El president del tribunal reprèn els magistrats al ple per la seva falta de lleialtat i també se'ns destaca aquesta tensió per la sentència de la sala del Parlament el 2011 que podria esmenar el Suprem. A El Periódico, Brussel·les veu amb reserva l'últim pla de Londres. Juncker hi aprecia punts problemàtics, encara que també alguns avanços positius. I llegim que Johnson planteja que l'Ulster segueixi 4 anys a la Unió Europea. Al diari Ara, els Mossos blindaran les infraestructures clau quan surti la sentència al procés. Se situaran en primera línia per mantenir l'ordre al carrer davant la previsible pressió popular i se'ns destaca que els cossos estatals es quedaran dins els edificis i només actuaran si ho demana la policia catalana. En una portada en la qual també es fa ressò de la victòria del Barça 2-1, remuntada a Suárez. Un Suárez providencial va remuntar ahir amb dues dianes el gol matiner de l'Inter en una segona part elèctrica d'un Barça que va patir per guanyar el Camp Nou. Més portades, seguim amb la del País. En titular, la Unió Europea recibe con cautelas el plan del Brexit de Johnson. Juncker reconoce avances positivos en la propuesta británica, pero sigue viendo puntos problemáticos. Al ABC, otro alto cargo con tesis plagiada, es el titular. La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid se doctoró con un trabajo copiado en la misma universidad y en el mismo departamento, 4 días después que Sánchez. Y llegim que la presidenta Ayuso acepta la dimisión inmediata de Concepción Canoira, ya que todos los altos cargos deben dar ejemplo a los estudiantes de la región, segons ha dit. I a la portada de La Razón, en aquest cas, en titular és el miedo a la recesión noquea las bolsas. El IBEX pierde los 9.000 puntos en su mayor caída en 2 años y retrocede un 2,8%.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui els diaris catalans que obren amb la victòria del Barça, remuntada davant de l'Inter i victòria per 2-1 amb 2 gols de l'uruguaià Luis Suárez, el titular de Mundo Deportivo, Sangre, Sudor y Suárez. 2 goles del uruguayo remontan un partido que el Inter dominó a placer durante la primera mitad. La entrada de Arturo Vidal tras el descanso dio alas a los blaugrana, que colideran el grupo junto al Dortmund. Al diari Sport, amb Luis Suárez com a protagonista, con un par, heroica remontada del Barça con 2 goles de Luis Suárez, el segundo tras una gran jugada de Messi en un partido que se puso cuesta arriba. Los azulgrana echaron el resto en una buena segunda parte con una reacción de rabia en la que demostraron estar muy vivos. A Madrid, a la crisi blanca després de l'empat aquesta setmana al Bernabéu davant del Bruges, que fa que el Marca obri amb Florentino Pérez y Zidane en portada. El Madrid ya se plantea fichar en enero. El club cree necesario reforzar el centro del campo. La condición indispensable es que salgan 2 jugadores antes de acometer cualquier fichaje. Las opciones con Eriksen están intactas y Van de Beek se resiste a salir en invierno. Y al diari AS, amb el porter del Madrid, Courtois, com a protagonista, discutit el porter davant de les darreres actuacions. Este no es Courtois. El meta lleva los peores registros de su carrera. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 3 d'octubre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem de l'inici de curs a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers a frec de llavi.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de Lliga de Segona B amb Jesús Sarmiento i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Castellón. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRadio.
El passat 12 de setembre s'iniciava un nou curs a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Recasens de Constantí. Un any més, l'Escola Municipal de Música inicia el nou curs amb prop d'una seixantena d'alumnes inscrits i amb una proposta formativa que segueix la línia dels cursos anteriors, una oferta formativa adreçada a alumnes a partir dels 4 anys i sense límit d'edat i que es divideix en dos grans blocs, com és habitual, les especialitats instrumentals i també les agrupacions i formacions instrumentals o vocals de l'escola. Aquest any amb algunes novetats que avui volem comentar amb el director de l'Escola de Música, el Josep Boada. Que tornem a tenir amb nosaltres. Josep Boada, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
No fa gaire que teníem aquí per parlar de les preinscripcions, eh? I ara ja, doncs, amb l'inici de curs, com dius, aquest any, el 12 de setembre, coincidia aquest inici de l'Escola de Música també amb l'inici del curs escolar a les escoles i a l'institut. Aquest any crec que s'ha avançat una mica respecte al que era habitual als últims cursos.
Doncs sí, ja veníem d'uns anys que ens apropàvem més aviat cap a l'octubre que no mitjans de setembre, però aquest any tot ha quadrat i hem pogut començar, doncs, com les escoles de primària, que creiem que convé. Ens va molt bé perquè som, en el fons, som una activitat extraescolar i moltes vegades, com més tard comences, més difícil és que quadrin tots els horaris amb la resta d'activitats, no? Així, en principi, doncs, nosaltres plantegem sobretot les activitats grupals, que són les complicades d'establir els horaris i que tothom els hi vagi bé, doncs fiquem uns horaris i, en principi, hem tingut algun inconvenient, com cada any, però ha estat més tranquil, doncs, en aquest aspecte.
Parlàvem, Josep, d'aquesta xifra, no?, de prop d'uns 60 alumnes inscrits. Una mica és la línia també habitual de la matriculació dels últims cursos. Crec que us moveu sempre per aquests 60 alumnes, eh?
Sí. Aquests anys, ja fa 4-5 anys que estem movent-nos per aquí. Hi ha una mica de rotació, diguem. Sempre hi ha algun alumne que es dona de baixa i alguns altres que s'apunten. Poquet a poquet, crec que ja ho vaig comentar en alguna altra ocasió, veiem, però, que tot i ser el mateix nombre d'alumnes, o més o menys el mateix nombre, anem tenint més alumnes joves, més jovenets, que això creiem que és una bona cosa, no? Recordo fa potser 9-10 anys que estàvem potser en aquests nombres, potser, però es movia més, eh? Hi havia més baixades i més pujades, però teníem un percentatge bastant elevat d'alumnes majors d'edat, gairebé majors d'edat, que aquests alumnes acostumen a ser una mica més inestables en el sentit de que moltes vegades les exigències externes, doncs, fa que hagis de deixar-ho durant temps, el que sigui, no? Els petits acostumen a mantenir-se més, a més també són el planter de l'escola, són els que poquet a poquet aniran fent les formacions instrumentals des d'un inici, o sigui que creiem que és bona cosa.
En aquest sentit, tu apuntaves cada vegada es consolida més, no?, aquesta proposta de fer música o com a activitat extraescolar, no?, el fet de que els pares, doncs, decideixin que els seus fills s'inscriguin, en aquest cas, a l'Escola de Música com una de les activitats extraescolars que fan habitualment.
Sí, sí, sí. Això és una cosa que jo crec que cada vegada es va estenent més, no a nivell municipal ni a nivell comarcal, podríem dir a nivell molt ampli, no? Mm. La idea de que la música, com moltes altres arts en aquests nivells, són molt bones ja no només com per adquirir aquests coneixements, en aquest cas musicals, sinó també la part social, la part d'enriquir, la part d'obrir més la ment. És a dir, en el fons, com hem dit moltes vegades, crear millors persones, no? Mm-hmm. És a dir, millors en el sentit de persones més riques culturalment, socialment. Mm-hmm.
Això, com dius, doncs és una de les, un dels paràmetres fonamentals que us plantegeu dintre de la proposta educativa, dintre del model o de l'oferta que oferiu des de l'Escola Municipal de Música, d'una banda el que és aquest aprenentatge musical, també amb les especialitats instrumentals, i d'altra banda també teniu molt clar aquest aspecte socialitzador que ha de tenir la música, i això ho desenvolupeu també, ara ho parlarem perquè al llarg del curs doncs, us aneu movent i aneu participant, no?, del que són doncs, tot tipus d'activitats, tant de caire cultural, festiu, social, fins i tot religiós, no?, amb la Setmana Santa, on ja us heu també consolidat com la banda, no?, formant part de la processó de Divendres Sant.
Sí, sí, i tant. En el fons és la part, diguem-ne, externa, en grup, que és la que toca més a la part social, no? Mm-hmm. Ja sigui en l'aspecte que sigui, cara cap a fora, però sí que el que volem és que l'alumne músic, diguem, tingui aquesta vessant de social, no?, de la música, és a dir, apliquem, retornem a la societat. En el fons, ja fa anys que estem pensant que els grups són la base en el sentit de que és el que ho aglutina tot, no? L'estudi de l'instrument, l'estudi del llenguatge, tot això acaba sent una eina per poder tocar en grup, i en aquest grup tu et relaciones. Uh-huh. A més que ens ajuda molt ajuda molt fins i tot a agafar valors molt que podem interpretar com molt senzills, però l'efecte del respecte cap a l'altre, uh-huh, en la música existeix. Si toquem en un grup, si no respectem a l'altre, és impossible que aquell grup funcioni. I de vegades sembla molt bàsic, però a la societat veus el dia a dia que tampoc tan estès no està. Mm. I per això que creiem que és molt, molt útil, no?
I a banda del que són les pròpies formacions i agrupacions de l'escola, diria que ha proliferat, Josep, aquests últims anys també el fet de que col·laboreu molt estretament amb altres escoles, amb altres bandes d'altres poblacions, amb diverses trobades, no?, amb diversos recitals, fins a nivell coral també. No sé si és correcte el que dic, que s'ha consolidat també això i prolifera molt durant aquests últims anys el fet de que, en la línia del que apuntes, no?, d'aquest esperit que ha de tenir la música i fins i tot també la societat a tots els nivells, formeu part d'agrupacions molt més àmplies, no? Recordo fa un parell d'anys que vau participar també d'aquell gran concert dels 25 anys de la SEM, no?
Sí, sí, sí. Intentem que sigui així perquè és que ens lliga amb tot. El que vull dir és que no té la part positiva i una part negativa, almenys no li veiem. Bueno, ens representa més feina, però vull dir, això ja ho donem per suposat, no? Però el fet de participar amb d'altres és positiu en el sentit cap a fora, no?, en el sentit que més social que dèiem, però també enriqueix molt musicalment. Mm. És a dir, que és perfecte. Mm. I sí que separem una mica com dos grans blocs, no? Una seria més aquesta que comentaves, de cara cap a fora, fora del municipi, en la qual normalment ens relacionem amb altres escoles de música, formacions instrumentals o vocals, i cara cap a dintre el municipi, en la qual normalment ens relacionem més aviat amb altres entitats o associacions o centres per afegir el nostre granet de sorra com a música, no?
Abans apuntaves també un factor que crec que és interessant destacar, Josep, a nivell sobretot educatiu del que és el que ha de ser el plantejament d'una escola municipal de música, que és el fet de formar un planter de joves músics aquí al municipi, perquè crec que hi ha hagut una continuïtat també en aquesta línia, no? El fet d'alumnes que van començar des de ben petits i que continuen la seva formació musical a dia d'avui.
Sí, sí, sí. Tenim alumnes, com et deia, que cada vegada en tenim de més quantitat d'alumnes més jovenets i es van mantenint. Veus com van passant pels les diferents etapes, podríem dir, però que es mantenen. Sí que és veritat també, però jo crec que això ho porta ja a la societat, que ha canviat. No és que hagi canviat només l'escola, sinó que ha canviat la societat, no? Estem en una societat de molta pressa, molt, molt, com podríem dir, com molt exigent, mm-hmm, i ens veiem, per exemple, que alumnes que fa anys estaven a l'escola, que tocaven amb la banda, que és la formació, diguem, la més gran de l'escola, en el moment en què havien de marxar, doncs ells seguien una mica en contacte, i cada vegada costa una mica més, això. Però és que sembla que és la societat, no?
Al final, vosaltres no deixeu de ser un reflexe, no?, del que és la pròpia societat i la manera de funcionar, no? Parlàvem d'aquesta oferta formativa, Josep, que segueix la línia dels cursos anteriors amb aquests dos grans blocs, no? Per una banda, les especialitats instrumentals i, per altra banda, totes aquestes formacions de l'escola instrumentals o vocals, com són la banda, els conjunts instrumentals o les corals. A nivell instrumental, suposo que manteniu també el que és l'oferta dels últims anys, i sempre ens comentes que hi ha hagut, doncs, una tendència que ha evolucionat al llarg dels anys pel que fa a les preferències dels alumnes, en aquest sentit.
Sí, especialitats instrumentals, no? Mm-hmm. Ens refereixes... Sí, sí, en un principi, dels anys, diguem, que jo tinc primeres referències, potser hi havia menys especialitats ofertades i, per tant, acabava movent-se per allí, no? Arriba un moment en què s'amplia una mica els instruments, que gairebé podríem dir que és el que hi ha actualment, i allò fa que es desplaci una mica els instruments més preferits, no? I ara estem tornant una mica, ja fa un parell d'anys, jo crec que cada vegada una miqueta més, a igualar-ho una mica, que ara cap a les formacions instrumentals és l'adequat, no? El millor. Si tenim uns quants clarinets, unes quantes flautes, algun piano, clar, no podem tenir un grup de 10 pianos, no seria... No és factible. En canvi, sí que podem tenir, doncs, no sé, 5 clarinets i 5 saxos, això és possible, no? Els violins també, ha estat un instrument que ha estat molt, molt triat, violins, pianos i guitarres, però últimament ho estem igualant bastant. Aquest, diguem, desnivell que hi ha hagut una mica aquests últims anys, clar, ara està una mica reflectit amb els grups, amb els grups existents, però poc a poc els grups, diguem, dels més jovenets es va començar a igualar.
Això ho treballeu des de l'escola? És a dir, suggeriu als alumnes el tipus d'instrument que han de tocar, sobretot enfocant-ho en, com dèiem, aquestes formacions instrumentals a l'hora de després de sortir i de fer concerts?
Més que suggerir, el que intentem és fer, com ho diríem, presentar tots els instruments. Per exemple, intentem fer alguna roda d'instruments, algun any es fa d'una manera, algun any d'altra, però que els alumnes vegin tots els instruments de l'escola, perquè si no, moltes vegades passa que el que veiem des de fora és els típics aquests instruments que són els que la gent acaba escollint, no? I moltes vegades un veu un instrument i s'enamora d'aquell instrument i potser no l'havia vist mai. Uh-huh. Ha passat amb més d'un alumne i de dos.
Uh-huh. Aquest any, aquest curs, hem de parlar d'una novetat. El dia que es va fer la presentació el passat mes de setembre de l'oferta formativa dels recursos educatius municipals, el Josep Boada, com a representant i com a director de l'Escola Municipal de Música, explicava en aquella roda de premsa que aquest any hi havia una novetat al mètode d'ensenyament, no? Que hi ha una col·laboració amb els centres educatius del municipi, amb les escoles de primària en aquest cas, que s'aplicarà a partir d'aquest curs. Encara no podem posar-hi data, però la intenció és que se comenci a aplicar aquest nou mètode, que m'agradaria, Josep, que ens expliquessis en què consistirà.
Sí, a veure, intentaré fer-ho breument. El mètode es diu Harmonicus. Uh-huh. Harmonicus, només amb el nom ja veiem, podem deduir quin instrument és el que treballa, és l'harmònica, però no és una harmònica, l'harmònica habitual, sinó és una harmònica petita que la casa Hohner, una marca bastant reconeguda en aquest aspecte, doncs ha preparat especialment per aplicar en aquest mètode. Aquest mètode està ideat per Sergi Raya, és un saxofonista harmonicista de per aquí prop, és de prop de, diguem, em sembla, si no recordo malament, que és de Cunit, el que no sé si viu ara a Cunit o viu a prop de Cunit, però es mou per aquí. Jo sé que està en escoles de per aquí properes i a Vilafranca del Penedès, és a dir, estem no massa lluny. Mm-hmm. Sergi Raya va idear aquest mètode justament per això, no? Perquè els nens molt petits o, diguem, a primeres edats, doncs puguin tocar aquest instrument i que en poc temps els hi funcioni, no? Aquest mètode està basat en, no amb notes, no amb les notes musicals, tot i que en el mètode, el llibre que ell ha preparat, sí que hi surten les notes, però la base és colors. O sigui, ell, cada nota, per dir-ho d'una manera, la representa amb un color. Els nens, es pot aplicar a nens a partir de 4-5 anys, ja funciona. Doncs els nens, clar, ells veuen el color. El color vermell és aquest forat de l'harmònica. L'harmònica ja sabem que es funciona bufant i aspirant. Doncs aquests dos sentits, et defineix ell també si és en un sentit o en l'altre, i els colors. El mètode que ha preparat ell és un mètode molt, molt atractiu visualment. Té uns acompanyaments musicals que han fet companys seus, és a dir, són uns CDs gravats per músics professionals de la zona, i són l'acompanyament, el que podríem dir el típic karaoke, però en lloc de cantar, doncs amb harmònica. I això a l'escola de música nosaltres ja ho estem aplicant fa uns anys. Clar, estem parlant de grupets de 4 o 5 alumnes, però aquest any, en el moment en què ho puguem començar, ara està tot en període de
stand-by,
preparació, diguem, però en el moment que puguem començar, ja ho anunciarem, estem parlant de gairebé 80 alumnes de les dues escoles de primer de primària.
Treballareu aquest cas, aquest mètode, com dius, amb els alumnes de primer de primària. Es farà aquesta prova d'alguna manera pilot, no?
Exacte. Els alumnes de primer de primària, doncs tots junts, clar, cadascú la seva classe, l'escola Sencelles en un lloc i mossèn Ramon Berguedà a l'altre, amb els grups que tinguin establerts, però la idea és que en algun moment puguem fer alguna representació conjunta, doncs, cara cap al públic.
Aquesta línia també de la col·laboració amb els centres escolars que dius ara i que apuntes ara, no? El fet d'assajar dintre del que és el projecte educatiu de les escoles i després fer una actuació en públic, també doncs, em ve al cap aquesta famosa cantada conjunta, no?, que feu cada any i que també d'alguna manera coordineu, no?, i en la que us trobeu amb centenars d'alumnes que heu de dirigir o que heu de coordinar d'alguna manera, no?, amb aquesta cantata, i això d'alguna manera també seguiria aquesta línia, eh?
Sí. És una cosa diferent i la feina també és diferent. Uh-huh. Però, com tornant al principi de l'estona que estem parlant, doncs, la part social ve a ser la mateixa. És a dir, trobem-nos junts, fem música junts i enriquim-nos tots, no?
Josep, dues qüestions. D'una banda, el tema de... Aquest any parlàvem abans de les inscripcions i del nombre d'alumnes, que més o menys són aquests 60 en la que us situeu cada curs. Hi ha hagut la novetat, hi havia la novetat, recordo, el juny de la preinscripció. No sé si això ha tingut, fer una lectura positiva de com ha anat el tema d'obrir les preinscripcions al mes de juny, perquè era una de les novetats, recordes, que vam comentar abans de l'agost o abans de les vacances.
Sí. En general, sí. En general, sí. A veure, el nombre d'alumnes, estem veient que de moment són els mateixos, tot i que tenim la matrícula oberta, i si un alumne vol venir d'aquí una setmana, si tenim places de l'instrument que sigui, doncs pot apuntar-se. Però sí que ha anat més bé en el sentit d'una mica més còmodes, per ja saps més o menys de què estàs parlant, sobretot pels grups.
Imagino que això també ha facilitat que pugueu començar també abans el curs, no?
Sí, tot ajuda, perquè, com et comentava, els grups, ja sigui de llenguatge o instrumentals, sobretot potser de llenguatge, va molt bé saber si tens aquell nombre d'alumnes mínim per poder fer, o si has d'ajuntar grups, i això ho hem pogut tenir la informació abans, o sigui que sí, seria una bona...
Per tant, una valoració positiva d'aquesta novetat, que era el fet d'obrir la preinscripció ja al mes de juny. I d'altra banda, també, aprofitant avui que tenim aquí amb nosaltres, Josep, parlar d'aquest mes d'octubre, perquè l'última setmana d'octubre, coincidint amb la Castanyada, prepareu tot un seguit d'activitats, aquest any també amb alguna curiositat important, dintre de les activitats que prepareu, eh?
Doncs sí, gairebé cada any no és que fem les mateixes activitats, però sí que en els mateixos moments de l'any acostumem a fer coses semblants, no? Uh-huh. I en aquest any, com dius bé, doncs, quan s'apropa la Castanyada, doncs intentem fer tota una setmana, doncs, d'activitats. Intentant no moure massa o gairebé gens les classes, els horaris. És diferent, per exemple, de la Setmana Cultural, que la Setmana Cultural per Sant Jordi hi ha un rebombori tota l'escola, sí. I crec que tot el poble.
Sí, perquè allà ja se solapen les activitats de tot tipus, de l'escola de música, de la biblioteca, de l'escola d'adults, de tot una mica es solapa tot allí, però
exacte.
A la Castanyada com dius, doncs, també protagonitzeu algunes activitats que organitza l'escola.
Sí, intentem jugar una mica, doncs, gairebé, com te dèiem, amb el mateix, però anar canviant, donant-li diferents colors, no? Diferents jocs i activitats musicals amb els alumnes dels diferents nivells de l'escola. Doncs el dilluns n'hi ha per als alumnes d'iniciació, els dimarts ja hi haurà els més grandets de formació juvenil, el dijous ja hi hauria nivell elemental i el dimarts també, perdó, que tinc aquí una llista una mica enredada, però en aquests 3 dies, faríem dilluns, dimarts i dijous, hi haurà bastants moviments. I el que deies de novetat, estem plantejant de fer un concurs de disfresses per alumnes de l'escola de música el dijous, que seria el dijous 31 d'octubre, és a dir, l'últim dia d'octubre, i si de cas encara ens falta polir
algun
detalls, o sigui que quan tinguem els detalls us els farem saber.
Però aquesta és una de les grans novetats que feu, aquest concurs de disfresses, a banda del que és la música pròpiament i les activitats musicals, hi haurà també disfresses aquest any, eh?
Doncs sí.
Molt bé, Josep, doncs l'Escola de Música, que ja ha arrencat aquest any, com dèiem, el 12 de setembre, que es posava en marxa el nou curs escolar a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens, com diem, matrícula oberta tot l'any per a aquells que ens estiguin escoltant i que, doncs, encara vulguin inscriure's, poden fer-ho, i amb aquestes novetats que encara no s'han posat en marxa però que ben aviat, doncs, segurament ja es començaran a aplicar amb la col·laboració de les escoles de primària del municipi amb aquest mètode d'ensenyament harmònic. Josep Boada, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Doncs no, que ja sabeu on estem i teniu les portes obertes.
I n'anirem parlant de totes aquestes activitats al llarg de l'any, com fem habitualment. Gràcies, Josep Boada, que vagi molt bé el curs i, com dèiem, anirem parlant de totes aquestes activitats que organitzeu.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Iniciem nova temporada amb la secció que de manera periòdica oferim en el nostre programa un dia més amb la col·laboració de la farmàcia BCN10 de Constantí. Com cada mes el personal de la farmàcia BCN10 aquesta temporada també ens aportarà informació i ens donarà consells de salut i ens parlarà dels tractaments i productes per fer front a les diverses problemàtiques. En definitiva, com sempre, ens ajudaran a respondre les preguntes més freqüents per millorar la nostra salut i el nostre benestar. I quan fa poques setmanes que s'ha iniciat el curs escolar, avui la Sílvia ens donarà consells i recomanacions sobre una de les principals problemàtiques amb què es troben els nostres nens i nenes, com és l'aparició dels polls. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I com dèiem, avui ens parlaràs dels polls.
Això mateix. Avui parlaré una miqueta dels polls. És una malaltia, com ja sabeu, parasitària, i bueno, que ens afecta sense distincions, des dels nens a gent gran. I no hi ha una etapa que ens afecti concretament, sinó, bueno, hi ha més casos d'infestació quan és l'etapa escolar. Uh-huh. Llavors, bueno, pues que sapigueu que hi ha 3 tipus de polls que afecten a l'ésser humà. Uns són els del cos, uns altres afecten a la zona del pubis i els del cap, vale? I bueno, que sapigueu concretament, és una anècdota, però bueno, que sapigueu concretament que els que afecten el cos, que són, bueno, és una espècie rara en el nostre medi, però que n'hi ha, que poden portar malalties importants, transmetre, vale?
Dintre del que és aquesta transmissió, com és? Quines són les vies habituals de transmissió dels polls?
Bueno, que sapigueu que ni volen ni salten, ¿vale? O sigui que bàsicament es transmeten per contacte directe. Bueno, però també pot haver intercanvi de raspalls, de pintes, bufandes, gorres i altres objectes que hagin estat en contacte amb el cap infectat. Mm-hmm. I bueno, que els polls que es reprodueixen depositant ous i s'alimenten de la sang i viuen al cabell, concretament a la base del cabell solen viure. I bueno, que aquests no es transmeten als animals, que hi ha a vegades que diuen no, tinc un animal a casa, no, això no. Només poden viure al cos humà, al cabell, sobretot.
I com es poden detectar els polls?
Bueno, els primers símptomes és que notem poscosó, picor al cap, ¿vale? I bueno, es podem detectar examinant minuciosament i amb molta paciència des de l'arrel i del pèl i amb l'ajuda d'una llamanera. És com una petita pinta amb pues estretes, ¿vale? Ja s'ha de mirar pues, amb més cura la zona del clatell i a darrere les orelles.
I quin és el mecanisme habitual? Com actuen els polls?
Bueno, normalment aquests mesuren de 2 a 3 mil·límetres i són de color marró i es poden veure a primera vista. Com hem dit abans, no tenen ales, així que no poden volar, i les seves 6 potes tampoc els permet saltar. L'únic que tenen és una pinça, per dir-ho així, que els hi permet subjectar-se al cabell i desplaçar-se molt ràpidament. Per aquest motiu, normalment sempre localitzem més les llamaneres o els ous que potser els polls, perquè ens costa més de visualitzar. Les llamaneres són de color més blanquinós i es troben adherides a la base del pèl, i amb la calor i la humitat és una zona molt que els afavoreix molt per la incubació. I al cap de 7 o 10 dies, llavors eclosionen i es converteixen en polls. S'ha de saber pues, que els polls depositen de 7 a 10, dia, a 10 ous al dia. Vale. Bueno, pues una mica és aquesta la forma com actuen.
I quin és el motiu pel qual piquen tant els polls? Són tan molestos?
Pues els polls normalment quan generen una saliva, mal, quan piquen, que és quan ells piquen és quan s'alimenten. I llavors en aquest moment genera una saliva que pica molt. Ells s'alimenten com a 2 vegades al dia. Mm-hmm.
I què fa que o sigui, la falta d'higiene, m'imagino que també és un dels motius que atreu els polls.
No.
No?
No, no. Els polls, bueno, normalment prefereixen el cabell ben net, ¿vale? Perquè així se subjecten millor i aconsegueixen arribar abans al cap i comencen a alimentar-se abans. Això són mites que hi ha, no? I sobretot com el pensar que un tall del pèl pues solucionar el problema, i els polls normalment es troben a la base del cabell. L'únic que sí que pots ajudar-te en fer un tall de cabell és que el producte que fiquis després costi menys d'aplicar.
Mm-hmm. Explica'm, Sílvia, per eliminar-los, quines són les millors maneres? Com podem eliminar els polls?
Bueno, hauríem diversos tractaments, ¿vale? Normalment el que consisteix és en aplicar un líquid o un gel, i hi ha d'altres alternatives, però sí que no s'utilitzen tant com aquests. Llavors, ficar el líquid o el gel amb el cabell ben sec, bueno, deixar actuar el temps indicat, normalment va de 5 a 10 minuts, rentar el cabell amb un xampú, emulsionar i després aclarar-ho molt bé amb aigua abundant. No es fa abans, o sigui, el que no hem de fer és ficar aigua després de deixar reposar el producte, perquè moltes vegades aquests productes són de dimeticona, són silicones. Llavors costaria molt de treure aquest producte. És millor deixar reposar, després fem una frega ben feta amb el xampú i després es bandim amb aigua molt abundant. ¿Vale? I sobretot, doncs, bueno, després de fer això, finalitzar retirar els polls amb la llamanera, ¿vale? I amb l'ajuda de, bueno, el que t'he dit, una liendrera d'aquelles. Uh-huh. I per facilitar l'extracció, perquè costa molt i has d'estar... Pues,
s'ha de tenir paciència.
S'ha de tenir molta paciència. Hi ha un líquid que desenreda, ¿vale? I que també repeleix i protegeix de la reinfestació. Uh-huh. Sobretot, pues, bueno, molta paciència. No hi ha una altra.
Aquesta és la principal recomanació.
Sí,
eh?
La recomanació és la principal.
Abans parlaves de que és més fàcil detectar les llèmenes o els ous, no? Dels polls. I com podem saber si aquestes llèmenes estan vives i si porten molt de temps al cap?
Vale. A simple vista és pràcticament impossible. Vale? cal eliminar-les pues, totes amb la llamanera. Però sí que és veritat que ells es depositen a la base del cabell, els ous. I, per tant, quan més junts estiguin de la base, vale, vol dir que ja o porten molt de temps, vale, o ja estan eclosionats o estan morts. El nostre cabell has de tenir en compte que creix de 0,4 mil·límetres al dia. Llavors, tot el que trobis, qualsevol ou que trobis a un centímetre d'aquesta distància, vol dir que ja estarà buit, ja no hi haurà res. Mm-hmm.
I abans es parlaves d'aquests tractaments que s'apliquen. Els polls, una vegada s'ha fet el tractament, pot ser que segueixin vius encara?
Sí. Conserven una mínima mobilitat fins que moren passen potser unes quantes hores des de que poses el tractament. A vegades creen resistències i un mateix producte que ja hem utilitzat diverses vegades pues, no els acaba de matar. Normalment sempre s'aconsella a la setmana, pues, cada 4 dies anar revisant, vale, amb la llamanera i, bueno, i amb molta paciència, com hem dit abans, i al final el que faríem és, bueno, si veiem que hi ha alguna resta o que creiem que no s'ha fet correctament del tot o que no acaben de morir, pues, tornar a reaplicar.
Parlant de tractaments, Sílvia, quins recomanaries com a tractaments més efectius per acabar amb els polls?
Hi ha diversos tractaments. Els més utilitzats són els que porten permetrina de l'1 a l'1,5%. Són dels més dels menys tòxics, que digui. En quant a insecticides i així, actuen paralitzant el poll. Llavors, bueno, deixen de respirar i moren. I després, bueno, te puc dir que també hi ha altres alternatives. Quan les permetrines creen resistències, doncs solen utilitzar dimeticones. És una silicona, és un producte que té una acció física. El que fa és recobrir amb el producte el poll i l'asfíxia. Mm. Vale? I és transparent, no té olor, no irrita i no és danyint pel cabell. Llavors, sempre el que t'he dit abans, recomanable, doncs al cap de 7 dies, si veiem que hi ha algo que no acaba de morir o d'allò, doncs tornar a reaplicar i ja està. Menys un producte que conté malatión, que aquell més agressiu, és més tòxic i no es recomana. Mm-hmm. Vale?
Abans ens parlaves de la paciència com la recomanació més important. A banda de la paciència, quins consells i recomanacions ens faria, Sílvia, per fer front a que es trobin amb aquesta problemàtica dels polls?
Vale. Sobretot, pues, bueno, evitar l'intercanvi de raspalls, pintes, bufandes, gorres, tovalloles, mentre hi estigui el risc de contagi. Mm-hmm. Els nens i nenes, sobretot si tenen el cabell llarg, l'haurien de portar recollit millor. Vale. Utilitzar repel·lents de polls en l'entorn quan notifiquin la presència de polls, sempre pues, abans d'anar al col·le o a l'entorn que tinguem, sempre pues, aplicar-nos el repel·lent. Netejar les pintes que hem utilitzat sota l'aixeta amb aigua calenta o bullint i tot. Vale. També podríem fer és rentar la roba del llit, els gorros, les bufandes, etc., amb un programa de 60 graus, ja que les gemenes moren a temperatures superiors a 50. Vale? Si voleu, també podeu utilitzar secadores o planxes del vapor, això també es pot utilitzar. I guardar els peluixos dels nens en una bossa, la deixem ben tancada durant 2 dies almenys, perquè els polls no sobreviuen sense contacte amb l'ésser humà més de 24 hores. Vale? Aspirar bé tot el dormitori, tapisseries, tot el que hi ha estat en contacte amb la persona que està infectada, doncs netegeu tot bé. Bueno, aquestes són algunes de les recomanacions i sobretot bueno, doncs dieu-vos que hi ha productes que es venen a molts establiments, però heu de demanar sempre consell al professional i sobretot escollir un producte doncs, que tingui les concentracions en els tractaments que siguin les recomanables, perquè el producte pues, sigui efectiu i no sigui ni molt tòxic ni molt agressiu. Mm.
Molt bé, doncs prenem nota de totes aquestes recomanacions que ens fa la Sílvia, perquè com dèiem aquesta és una de les principals problemàtiques que ens trobem, no? Ara que ha començat el curs escolar. Sílvia, vols afegir alguna cosa
sí,
més?
Sí, volia dir bueno, que per l'erradicació i l'eliminació dels brots locals es requereix l'educació i la conscienciació dels nens, pares i educadors per tal d'adoptar i coordinar mesures de control. Mm. Vale?
Molt bé, doncs sobretot molta paciència i, com dèiem, anar a l'hora d'adquirir un producte al consell d'un professional, que és important en aquest cas, doncs, tot el personal de la farmàcia BCN10 al carrer Barcelona de Constantí, que us atendrà i us donarà totes aquestes recomanacions que puguin sorgir al voltant d'aquesta problemàtica com és l'aparició dels polls, que ens deies que pot aparèixer també en adults, però que bàsicament ara sí, acostuma a produir-se en els
nens
i nenes.
Una mica per... Bueno, perquè els nens, bueno, fan altres activitats, estan més junts, intercanvien més, doncs, tot això, els espais i les coses aquestes, i és més fàcil que s'infectin d'aquest problema.
Molt bé, doncs, ja. Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui amb aquest inici de la nova temporada de Salut i Benestar al personal de la farmàcia BCN10, que ens acompanyarà cada mes aquí a Un Dia Més. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Sílvia.
Adéu. Igualment, adéu.
Constantí Ràdio, 97.9 FM, 20 anys amb tu.
Comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a.
Bon dia, cuinetes! Ja ha arribat un dia més a rebost de la Paqui. Després d'aquests mesos de vacances, s'han posat les piles per poder portar noves receptes, idees i secret. Com encara estem en temps de Virgínia, avui parlarem d'ella. Es pot fer frigida, en truita, farcida... Nosaltres parlarem avui de canelons de Virgínia. Els ingredients: mig quilo de carn trinxada, dos albergínies grosses, una ceba, tomàquet fregit, un ou dur, la beixamel i formatge ratllat. Farem la preparació. Tallem l'albergínia molt fina, bé a mà amb un ganivet o a una mandolina. Les poso amb aigua i sal per treure l'amargor i, mentrestant, farem el farcit. Tallem la ceba petita i la sofregim. A continuació, afegim la carn. La carn pot ser de vedella i tocino o el que més us agradi. Una vegada rostida, posarem el tomàquet fregit i li donarem un parell de voltes i ho apartem. I l'afegim un ou dur, ben trinxat. I si us agrada més, doncs li poseu dos, això a gust de cada un. Deixem refredar. Agafem la virgínia ben escorreguda, la posem en un plat, unes dues o tres llàmines, i les posem al microones perquè s'estovin, per poder enrotllar-la bé. Una vegada les tenim totes, anem a agafar d'una en una i les farcim per la part més ampla i anem a enrotllar-les i fem un caneló i les posem en una safata i així les anem fent totes. Una vegada les tenim, fem la beixamel. Li posem la beixamel per damunt i el formatge ratllat i gratinem el forn a 180 graus i ja els tenim. El secret de la Paqui. Si necessites formatge ratllat i no tens, i si ho tens en un tros, encara que sigui semi o tendre, talla el tros que faci servir, el congeles i es podrà ratllar sense problema. Avui vull aprofitar per saludar a les xiques llegers i a los andarines per la nova temporada. Fins una altra. Adeu!
I com és habitual, acabem un dia més amb l'agenda coneixent les propostes culturals que s'han programat per aquest dijous, dia 3 d'octubre. Ens quedem aquí a Constantí perquè tenim una activitat a la Biblioteca Municipal a 6:15 de la tarda. El taller infantil Màgia o Química, a càrrec de la companyia Conciencia. Qui vol convertir-se en un científic o potser en un mag? És un taller de química, materials domèstics per a nens i nenes a partir dels 8 anys. El tenim avui a la Biblioteca Municipal, a 6:15 de la tarda. I si anem a Tarragona, destaquem que a la Biblioteca Pública a 6:00 de la tarda s'ha programat l'Hora del Conte, aquesta nova sessió amb Endevina com t'estimo, de Sam McBratney, a càrrec de l'Imma Pujol, una sessió per majors de 4 anys. Una mica més tard, a 6:45, a la mateixa Biblioteca Pública a Tarragona, tenim taller de musicoteràpia, música i Alzheimer, eines per a les persones cuidadores, a càrrec de Viviana Roig. I a la llibreria Atzara, avui a 7:00 de la tarda es presenta el nou llibre de Jordi Nogués, ambientat en l'any 80 després de Crist. Es titula Naumaquia i recrea l'època de Tito i els espectacles navals del Coliseu. I al pati del Palau de la Diputació de Tarragona, avui a 8:15 de la tarda s'inaugura l'exposició pictòrica La impressió de la llum, de Maria Jesús Pallarès Coll. Anem ara a Reus, on aquesta tarda a 7:15 al Centre Cultural Castell del Cambrer s'inaugura l'exposició Connectat amb la vida, una mostra de creacions de persones amb malalties mentals que es pot visitar fins al 24 d'octubre, de dilluns a divendres, de 9 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda. Més activitats al Centre de Lectura Reusenc, a 8:15 de la tarda. Presentació del llibre Rafael Ramis, 1880-1936, catalanista, republicà, socialista i maçó, de Joan Armaguer Ribas. Un acte que estarà presentat per Lluís Miquel Pérez, president del Centre de Lectura. A continuació, es farà una taula rodona inaugural amb el títol Trenquem els mites del suïcidi i actuació musical a càrrec de Fina Miró Massagui. Al Centre de Lectura Reusenc, també avui a 8:15 de la tarda, tenim conferència Un camí a Viter, als 88 temple de Shikoku, a càrrec de Vicent Sanahuja. Si anem a l'Hospitalet de l'Infant, destaquem que al Centre Cultural Infant Pere, a 8:15 de la tarda, s'inaugura l'exposició de l'onzena Bienal Alejandro de la Sota, mostra d'arquitectura de Tarragona. L'acte comptarà amb la conferència de l'arquitecte Juan Fernando Ródenas, que parlarà del projecte de replicació d'un mòdul de 4 habitatges d'Antonio Bonet al Poblat i Frensa. A Salou se celebra avui a l'Ajuntament a 7:00 de la tarda el Dia Internacional de la Gent Gran. L'alcalde Pere Granados i la regidora de la Gent Gran, Estela Baeza, pronunciaran el discurs inaugural on tot seguit els assistents podran gaudir de l'actuació de la coral Alborada de Salou, de l'Esplai de Salou i d'un petit refrigeri. Més activitats. Anem a Torredembarra a 6:00 de la tarda. Avui a la Biblioteca Mestra Maria Antònia tenim Aula de la Gent Gran amb la conferència Els nostres ocells i els seus cants, a càrrec de Dalmi Gascón. Hi ha balls a la Cambra de Comerç, a les 7 de la tarda hi ha xerrada sobre l'habitatge al món empresarial amb el títol Utilització de l'arbitratge al món empresarial, amb els ponents el doctor Daniel Vázquez, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona, i aquesta conferència estarà presentada per Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, i Frederic Adam, catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.